Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El ple del Tribunal Constitucional ha decidit per unanimitat arxivar els recursos d'empara que havien presentat Ciutadans i Partit Popular per suspendre cautelarment els acords de la mesa del Parlament que admetien la delegació de vot del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i del conseller Toni Comín. El Tribunal considera que els recursos han perdut el seu objecte, ja que aquestes delegacions de vot ja no estan en vigor, segons la mesa. El Tribunal també ha denegat per unanimitat la petició que va fer Ciutadans a suspendre cautelarment diversos acords de la mesa sobre les delegacions de vot i la seva ponderació en considerar que només es pot fer quan hi hagi una valoració de fons de l'assumpte. D'altra banda, aquest segon recurs de Ciutadans demanava suspendre els acords de la mesa del setembre i octubre del 2018, dos acords del ple del Parlament de l'octubre, un de la mesa de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i un altre acord de la mateixa Comissió del setembre. Ciutadans pretenia que el Tribunal Constitucional suspengués automàticament els acords, però la Fiscalia s'hi va oposar i el Tribunal no ho ha acceptat en considerar que no hi ha cap conseqüència d'aquestes votacions que sigui reparable, tot recordant que la suspensió abans d'entrar en el fons de l'assumpte és una mesura excepcional. L'Associació de Transport de Girona, Acetrans, confia en que l'Ajuntament busqui una alternativa pel canvi d'ubicació dels busos turístics. Així ho han afirmat després de la reunió que han fet amb el consistori o on han pogut parlar de la situació i de les possibles solucions que hi pot haver. Ens informen des d'IFM Girona, en Ciso García. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Girona s'ha reunit amb representants del sector del transport i la FOEC per parlar dels autobusos turístics. Una reunió on no es va tancar la porta a canviar el model. Per parlar-ne van pactar una nova reunió per després de Setmana Santa. Jordi Esparreguera és director de Cetrans.
No sabem si ens trobarem una proposta de l'Ajuntament o si únicament l'Ajuntament espera rebre una proposta nostra. Nosaltres sí que des de que se'ns ha convocat aquesta reunió estem treballant molt intensament en preparar una proposta.
Des de Cetrans estan treballant en diverses alternatives com baixadors que es podrien situar a prop del centre. Des de l'Associació de Transports defensen que l'objectiu és deixar la gent el més a prop possible i sempre mantenint la idea que té el consistori.
Els baixadors es poden posar els que siguin on te siguin, sempre i quan hi hagi un consens de el que es vol.
També afirmen que hauria estat millor fer el canvi a la tardor i no just quan comença la temporada alta. De fet, de cara a Setmana Santa ja hi ha molts turoperadors que substituiran la ciutat per altres llocs de la província de Girona.
No pararan a Girona, pararan a altres llocs. Altres llocs perquè hi ha llocs d'interès o perquè se'ls ha despertat des d'altres bandes que hi hagi un interès o unes facilitats per anar-hi.
Precisament els dies de Setmana Santa són claus per la venda de llibres per aquest Sant Jordi. Ens ho explica en Marc Parelló a UU Lleida Ràdio.
Així ho ha dit en Jordi Caselles, el president del Gremi de Llibreters de Lleida, que ha explicat que aquest 2019 la proximitat de Sant Jordi amb la Setmana Santa no beneficiarà la venda de llibres.
A veure, el Sant Jordi no es pot fer res, tens que pensar pues, que la setmana, sobretot el que és els 3-4 dies abans de Sant Jordi, pues, són llibres, són dies importants del que és la venda del llibre en si. Llavors tens que pensar pues, divendres Sant Festa, el dissabte esperem que funcioni, el diumenge Festa, i el dilluns de la llums de Pasqua, és un dia entre cometes...
Ja, a veure què passa.
A veure què passa, vull dir, més que tot, obres, vull dir, bueno, també ho vas preparant tot i bàsicament intenta donar un servei.
Jordi Caselles preveu que els llibres que més es vendran aquest any seran El fill de l'italià, de Rafael Nadal, El millor d'anar és tornar, d'Albert Espinosa, o Contes des de la presó, d'Oriol Junqueras.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ara que escoltàvem la informació que parlàvem precisament de Setmana Santa, cal fer públic una mica el calendari del Far per aquesta Setmana Santa. Nosaltres us acompanyarem durant tota aquesta setmana fins divendres. Divendres no hi serem, és a dir, farem, diguéssim, calendari català, eh? Dilluns, dimarts, dimecres i dijous. Divendres farem festa, dilluns farem festa, com tot el país, i tornarem dimarts, dimarts Sant Jordi. I ja us avanço que per dimarts Sant Jordi farem un programa diferent. Anava a dir, farem un programa especial. No, especial no serà, però sí serà un programa diferent, perquè hi haurà presència del Far al carrer, a través dels companys, a través de, bueno, del el viatge que farem des dels estudis centrals del Far a la via pública per fer-vos arribar el Sant Jordi tal com es viu en diferents llocs del nostre país, sempre relacionant-lo amb el mar. I poca broma, perquè amb això tenim moltes coses a dir de novetats al voltant de qüestions nàutiques. N'hi ha moltes, hi ha hagut moltes al llarg d'aquests darrers mesos, des de llibres de navegació, parlant de llibres per aprendre a navegar, guies nàutiques, etc. Llibres de reflexió pesquera, llibres d'història de la navegació, etc. etc. Per tant, tenim molta teca que explicar. Això per un costat. I per l'altre, evidentment, una diada com la de Sant Jordi sempre és interessant seguir-la. Allà on estigueu, allà on estiguem, hi haurà segur doncs, llibreries que venguin llibres, activitats, moltes activitats. El Museu Marítim segur que en fa, la Facultat Nàutica segur que en fa, i evidentment els ports també d'alguna manera doncs, viuran el seu particular Sant Jordi. Per tant, per la diada estarem al carrer, us explicarem una miqueta com ens va tot i compartirem plegats aquestes 3 hores de ràdio d'una diada especial com és aquesta. I a partir d'aquí, la setmana per nosaltres serà també important perquè dijous recordem que serà el dia en què aquest programa, els equips, els membres d'aquest espai, d'aquest programa, anirem a recollir el Premi Ràdio Associació i, per tant, també farem un petit programa especial aquella tarda, bàsicament perquè el premi ens el donen a partir de 7:45 del vespre i si no, no hi arribaríem. Per tant, el dijous dia 25 també tindreu una edició del FAR un tant diferent, però fruit de la bona feina que hem fet durant tots aquests mesos i que ha estat valedor del reconeixement de Ràdio Associació de Catalunya. Aquesta és una mica per sobre el calendari, evidentment us anirem recordant. Si voleu dir-hi la vostra, si voleu felicitar-nos o criticar-nos, doncs ho podeu fer a través de les xarxes socials. Molt important, seguiu-nos al Twitter. Estem a punt de fer 300 seguidors. Per nosaltres seria important arribar ben aviat als 300 seguidors. Per tant, si us plau, ajudeu-nos. Som poc pesats. Vull dir que si ens seguiu tampoc no us omplirem el Twitter de moltes coses. Les justes i necessàries i sempre escollides amb criteri i professionalitat per part del Departament d'Interactius d'aquest programa. Així comencem. Vinga.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Vinga, va, que Setmana Santa, abstinència, es ven i es compra i es menja molt de peix. Ivan, com comencem la setmana?
Comencem la Sant cap a la confraria de pescadors de Vilanova i per conèixer el preu del peix, doncs, saludem el seu venedor, Josep Egea. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Josep, com ha començat la setmana?
Bé, en principi, el que seria saïtó i sardina, bé, força bé. Aquest matí hi ha hagut unes 2.000 caixes entre sardina i seitó, i bueno, tot i així esperem entrada de mal temps, i la sardina, que és un article molt demandat per la Setmana Santa, uh-huh, veurem com acabarà.
En general, però, venim com d'una setmana en què ha fet bon temps, amb alguns dies puntuals on hem vist alguna gota de pluja, algunes ventades també, però en general a vosaltres el temps com us està afectant?
Bé, la setmana passada, el que tu comentes, no? Cap a principi molt bé, després de mitja setmana aquest temps revolt va fer que baixés una miqueta les captures, però tampoc una incidència excessiva.
De fet, durant tota la setmana s'havien capturat al voltant dels 30.000 quilos tots els dies, excepte la nit de dimecres a dijous, que es captura justament la meitat. Imagino que aquell dia el vent o la pluja us va afectar d'alguna manera.
Sí, són aquest temps així molt variable és el que afecta més, no solament pròpiament ja el que seria a l'hora de pescar, sinó que aquestes anades i tornades del temps el peix també el nota, no? I llavors es dispersa més o s'enfonsa més i costa més d'agafar.
En tot cas, com bé comentava, s'està agafant moltíssima sardina, també moltíssim saïtó, per tant, producte estrella aquestes setmanes.
Sí, producte estrella, tot i així, comparat amb la setmana anterior, amb menys peix es va fer més ingressos. Aquesta setmana passada el promig, sempre parlo de promig, cuidado, perquè és d'una partida a l'altra, d'un dia a l'altre, les coses canvien molt aquí, però de promig, tant el seitó com la sardina, es va pagar uns 10 euros menys per caixa.
I les barques aquelles, les barques que van a la gamba han pogut sortir també? Em comentaves la setmana passada que havien tingut una avaria.
Teníem dues barques avariades, ara en tenim només una, i tot i que la gamba ha baixat una miqueta, bueno, també és motiu. Primera, perquè hi ha hagut una barca i uns dies una altra, totes dues una mica menys, i bueno, també. Però la quantitat, tot i que ha baixat, entra dintre d'una lògica.
Per tant, una d'elles sí que ha pogut sortir.
Una ja va sortir el dimarts, si no recordo malament.
Pel que fa al preu del peix, Josep, com bé parlàvem, si parlem de més saitó i més sardina, el preu ha baixat, però amb la resta d'espècies com ha anat?
Força normal. Per la banda entre normal, podríem dir, i baixa pel pescador, que sempre és el punt de vista, però força normal. En la majoria d'espècies, del que seria, diguéssim, la tarda, amb la majoria hem tingut petites baixades, però no una cosa allò de dir, ui, quina diferència més important, no? El moll, per exemple, ja comença a donar símptomes de cansament i de que pràcticament ja està dient adeu, el lluç es comporta força bé, l'escamarlà també es comporta força bé, etc. Però hi ha el moll, un menys, el lluç també una mica menys, la gamba una mica menys, però això és normal, d'una setmana a l'altra, petites pujades i baixades, és completament normal.
I finalment, Josep, com sempre, com es presenta la resta de la setmana? Treballeu tots els dies?
Menys divendres, tots els dies. Però el temps, sobretot de cara a dimecres i sobretot dijous, en principi no pinta gaire bé. No solament per aquí, per nosaltres, sinó per la resta del país. La sardina no, és tot un món, no? Vull dir, tothom vol sardina per sortir al camp, oi, aquells dies?
Clar.
I si hi ha menys sardina, evidentment s'apujarà molt el preu, però, esclar, això significa que n'hi ha molts que no han pogut sortir a pescar, o bé, també, si la gent preveu que hi haurà molts pluges i mal temps, doncs tampoc en compra tanta, perquè no sap que no estarà a gust al camp. Però, bueno, això és un... ja en parlarem d'aquí i allà.
Doncs, Josep Egea, venedor de la Confraria de Pescadors de Vilanova, ja en parlarem de com ha anat la setmana Santa. En tot cas, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Gràcies.
Bona tarda.
Fins després. A reveure. Doncs, aquesta és la situació en la que viu la Confraria, en aquest cas de Vilanova, i així ens ho han explicat. Setmana complicada, és veritat, No vull anar més lluny, però que és que hagueu de fer sortides de Setmana Santa, millor que poseu el xubasquero a dintre de la motxilla, perquè el paraigües i la capelina. No es diu capelina? Espera, Isabel, com es diu? Xubasquero no, Com es diu? Joan, tu que ets xiro... Capelina. En Joan Bosch és el millor, escolta, i sap de què van aquestes coses. Gràcies. La capelina. Vinga, doncs poseu-la.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Segueix la llum del far.
Teniu raó, és impermeable, no capelina. En Joan diu que sí. Escolteu una cosa. Vull proposar-vos jugar, competir, però a nivell sa i a nivell mediambiental. De fet, no és una competició, es pot dir que és una competició amistosa. Una iniciativa de la qual en volem parlar en aquest entorn de medi ambient. Es tracta d'aconseguir calibrar la biodiversitat que hi ha al nostre entorn i en comparació o posar-lo en comparació amb el de 79 ciutats més que no siguin les de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Bé, deixeu que ens ho expliquin des de l'Institut Des de l'ICM, des de l'Institut de Ciències del Mar, saludem en Jaume Piera. Jaume, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Doncs amb moltíssimes ganes de que ens expliquis aquesta iniciativa que començarà la setmana vinent, el 26, i que fins al 29 es tracta de, bueno, de prendre el pols a com estem en biodiversitat.
Ah, exactament. Mira, això bàsicament va ser és un tipus de competició que a vegades rep el nom de BioBlitz, que vol dir una mica així, com una... Nosaltres el traduïm en aquest cas per biomarató. És un terme que, com bé comentaves, del 26 al 29 es tracta d'intentar reportar el màxim nombre d'organismes al voltant de la ciutat, incloent en el nostre cas també les platges, perquè per nosaltres les platges tenen tan molta importància. Això va començar fa ja uns quants anys, el 2016. Va ser una idea que van tenir dues investigadores als Estats Units. Sí. D'allà vam passar a 16 ciutats. L'any passat ja vam ser gairebé 8, una mica més de 70, i al final, enguany, la cosa ha anat animant-se i al final serà més de 160.
Déu-n'hi-do. Però a veure, expliquem-ho, perquè això es demana la participació de tothom, també els que ens esteu escoltant. És a dir, no només ho feu científics i biòlegs i gent de ciències, sinó que es tracta de que tothom hi col·labori, no?
Exacte. De fet, és una d'aquestes coses que a vegades s'han dit ciència ciutadana o ciència participativa. L'avantatge és que nosaltres ho fem amb una plataforma que es diu Natosfera, de la qual et pots baixar les apps pel telèfon i pots fer fotografies del que qualsevol cosa que vegis, amb l'avantatge addicional de que no tens per què saber què estàs fotografiant. És a dir, pots veure una planta de la qual, bueno, pues sí, pots fer les fotos de les flors o dels fruits, n'hi ha, però en canvi no tens el millor, la més remota idea de quina és. Però no passa res, perquè tu la puges, demanes aleshores ajut, sí. I d'això es tracta, que la comunitat, entre tots, ens ajudem, i n'hi ha un que en sap de plantes, l'altre que en sap d'insectes i l'altre que en sap de peixos. De manera que això permet que qualsevol persona, independentment del seu coneixement de la taxonomia o de la biodiversitat que hi ha a la ciutat, pot participar sense cap mena de problema.
Per tant, això és molt important, jo dic, perquè segurament és el que més ens frena, no? Tu veus un insecte, per no centrar-nos, o veus un peix, o veus un organisme, i dius, ostres, però és que no sé què és. En aquest cas, tant se val. Fas la fotografia, la penges en aquesta plataforma, en aquesta app del mòbil, i demanes ajuda.
Exacte. I després hi ha una mena, com si voleu, amb xarxes socials, saps que hi ha els likes, sí. Doncs aquí una mica és dona una opinió i diu, doncs mira, jo penso que és aquesta espècie. Potser tothom està d'acord i comença a dir, estic d'acord, o bé hi ha altra gent que diu, no, jo penso que és aquesta altra. I hi ha com una mena com de votació. I el sistema agafa tota aquesta informació i gràcies a això, habitualment, s'acaba arribant, en els casos que es pot, en molts casos, a la identificació correcta. Perquè déu-n'hi-do del coneixement que hi ha fora de l'àmbit acadèmic, sobretot amb determinades espècies, amb insectes, amb plantes, falta ser acadèmic i hi ha molta gent que en sap un munt. I això ens permet precisament això, tenir aquesta ciència participativa que, jugant una mica, al final ens aporta molta informació.
Enguany, no només és Barcelona, sinó que és Barcelona i l'àrea metropolitana. Per tant, sí. La ciutat i el seu entorn.
Exacte. De fet, ja ho va ser l'any passat. Això permet que... Bueno, aquesta plataforma, a més, et permet crear els teus propis projectes. Jo dic que sembla, si voleu una comparativa, és com fer un blog a una d'aquestes plataformes com Blogger o WordPress. El blog sí. És teu. I és la mateixa idea. Tu pots crear el teu propi projecte i aleshores, a partir d'això, tots pots posar les teves observacions en el teu propi projecte. I això fa, doncs, que molts dels municipis i dels districtes dintre de la ciutat acaben fent els seus propis projectes de manera que ens ajuden, però tenen una mica el seu espai i el seu reconeixement, no? I llavors, potser ja doncs, ens ha passat, no? Doncs l'Ajuntament del Prat ha creat un projecte que es diu BioPrat, l'Ajuntament de Badalona està molt interessat en un seguiment de les platges, aquí l'Ajuntament de Barcelona també, llavors es van creant projectes i tots participen i al final doncs, tots hi guanyem. La gent que té més dades en els seus propis projectes i al final tota l'àrea metropolitana que aconseguim un reconeixement o una identificació de moltes espècies que a vegades ni pensàvem que podíem trobar.
Enguany el mar té molt pes específic, que sí?
Sí. I ja ho vam intentar l'any passat i déu-n'hi-do, jo penso, home, segur que vam guanyar Madrid, amb això vam quedar segur guanyadors. Però jo us diria que inclús probablement vam quedar entre les ciutats de tot el món que vam reportar més dades de mar. També és cert que n'hi ha poquetes. No és la millor època per curar-se l'aigua, però sempre hi ha gent que s'anima i gràcies a que també tenim l'empresa Mèrides que ens dona un cop de mà, sí. Tot el tema de la coordinació, doncs gràcies a això, doncs, al final, doncs, Déu-n'hi-do la gent que acaba anant-se a pujar a dintre del com es diu ara, de l'aigua, i a reportar fotografies de tot el que va allà.
Mira, espera't, ja veuràs. Jaume. Andrea, com ha posada? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Fundadora de Nèlides, Serveis Ambientals Marins. Precisament ara en Joan feia referència, perdó, en Jaume feia referència a les facilitats que ens donareu i a les propostes que feu perquè la gent, doncs, això, s'engresqui també a mullar-se, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres, ja com comentava el Jaume, ja des de l'any passat vam estar a les platges de Barcelona. Nosaltres el que oferim són els serveis d'esnòrquel i apnea, perquè tots els qui vulgui ficar-se a l'aigua amb nosaltres, doncs, cedim neoprenos, màscares i aletes. I ens capbussem a les platges tant de Barcelona aquest any com Badalona.
Us capbusseu càmera en mà, no? I a captar imatges.
Sí, sí, correcte. Nosaltres el que fem també seguim càmeres aquàtiques que ens capbussem cap a l'aigua i anem fent fotografies de tota la biodiversitat que trobem. De totes les... anem buscant tant eriçons, com anèmones, tot el que trobem, estrelles de mar, i anem fent fotografies de totes les observacions.
I en trobeu?
Sí, 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 i tant, moltes, moltes. La gent es sorprèn del que veiem.
A poca distància i a poca profunditat, és a dir, no estem parlant d'anar molt lluny, sí. Estem parlant de quedar-nos aquí a la voreta.
No, sí, sí, a molt poca distància. Nosaltres sortim des de les platges de Somorrostro, Bastanoneta i Sant Miquel i anem caminant per la platja, ens fiquem des de la pròpia platja a dintre, a la vora de l'Espigó, i allà fins al final de l'Espigó hi tornem. La distància és curta, és accessible per nens a partir d'11 anys de bona capacitat natatòria i també per adults, o sigui... És fàcil i accessible.
I això ho feu tant el divendres 26 com el dissabte, el diumenge i el dilluns, fins al dilluns 29, sí. Els 4 dies, eh?
Sí, a Nèlides estarà dinamitzant les sessions d'esnorquel i apnea a les dues a les platges de Barcelona i de Badalona, sí. I el que farem que serà quedar amb els voluntaris que estan inscrits o que es vagin inscrivint a les 11 a Barcelona, al centre de la platja, i a Badalona, a l'Escola del Mar, a les 11.
Per inscriure'ns, com ho hem de fer, això?
Vale, doncs a la pàgina web de Nèlides, sí. Nèlides.com, si us hi fixeu a la portada, baixeu una miqueta i hi ha pròximes activitats. En allà, si cliques, a dintre, hi ha un apartat que posa com inscriure't. I llavors has d'enviar un correu a reserves@nèlides.com amb el teu nom, DNI, el telèfon, sí. i també demanem l'edat, i demanem els dies que us voleu inscriure, vale? Demanem els dies i l'horari que podeu participar. Perquè nosaltres el que oferim també, a part de les sessions d'esnorquel, que són de 11 fins a 1:30 aproximadament, per les tardes l'assessorament a les identificacions. Per les tardes estem tant al centre de platja de Barcelona com a l'Escola del Mar de Badalona, assessorant a la gent que potser no coneix tant natosfera o necessita alguna ajuda a l'hora de pujar les observacions a la plataforma natosfera.
Jaume, clar, amb aquestes propostes és fàcil engrescar la gent, no? Suposo, és a dir, la gent diu, ostres, jo vull jugar-hi, no?
Sí, i de fet, a veure, el que ens agrada és que la gent s'engresqui, però després s'animi i continuï. És a dir, hi ha aquesta part, aquest component, si voleu, una mica de competició amistosa, com bé deies, però això només dura 4 dies. Però nosaltres el que ens interessa és que la gent s'engresqui tot l'any, perquè durant aquests 4 dies es poden veure coses molt interessants, però en realitat hi ha moltes coses que es poden veure al llarg de l'any que en aquests 4 dies no veurem. Aleshores, és una mica certa, és un efecte, de, si voleu, de ganxo, d'engrescar la gent, i un cop han conegut el sistema i veuen que, ostres, que es poden fer tantes coses i es poden fer observacions, doncs que s'acostumin, com que quan ho portes en la plataforma, en una app, doncs és que un dia pots sortir a donar un vol amb els amics i passes per algun lloc i veus una planta o veus un bolet o veus el que sigui, o et poses a l'aigua ara a l'estiu, que hi haurà més gent, perquè ara a l'abril tindrem només la gent més valenta, doncs durant l'estiu poden aportar moltes més dades i molta més informació, però això es tracta per nosaltres.
Suposo que la gent es deu sorprendre molt, no? És a dir, la gent no s'espera que trobarà tanta biodiversitat.
Sí, no, de fet, es poden veure coses molt, molt, molt interessants. Bueno, l'Andreu us ho pot comentar, ells ja porten força temps, portaven gairebé 2 anys abans de que comencéssim el de la biomarató, i de fet, quan la gent veu després les fotografies, a vegades algú diu, ostres, això que has anat
de vacances a Cancún? I diu, no, no, això ho dius aquí, a l'Espigó d'aquí al davant.
Som responsables.
Estem bastant sorpresos. Sí, 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 sí.
Sí,
molt interessant.
Sí, sí. I també la diferència principal de primavera i estiu, que la primavera, l'any passat, per exemple, vam veure moltes postes de llebre de mar que no n'havien vist, i a la primavera també hi ha un boom de biodiversitat que és molt maco de veure. Sí que, és, com deia el Jaume, és més difícil ficar-se a l'aigua perquè fa més fred, però també es veuen moltes coses molt interessants, que la gent s'ha de treure la mentalitat de que es veu poca biodiversitat.
I aquí som, Jaume, en comparació amb les altres 79 ciutats, Barcelona i àrea metropolitana, què, estem bé o ens l'hem patat tota la biodiversitat? Ja?
Home, no vam quedar malament, perquè penseu que n'hi ha d'altres que aporten molt de temps fent-ho. Mm-hmm. I, home, si ho comparem, nosaltres vam treure unes... No vam arribar a les 7.000 observacions, que no està gens malament, Els més, diguem-ne, ja veterans, la ciutat més veterana, com San Francisco, clar, ells porten ja molta més infraestructura, hi ha molta més gent animada, i gairebé van passar les 40.000. Ja. Nosaltres, però pensem que nosaltres, poquet a poquet, anirem engrescant a més gent, cada cop hi haurà més gent que ho coneixerà, i sí, home, jo espero que aquest any, amb una miqueta de sort, passem de les 10.000, siguem una miqueta prudents, però sí que espero que en el futur estiguem, i ja us dic, que arribem segur. A mi una de les coses que em fa més gràcia és que arribem a ser una de les ciutats més importants en temes marins.
Doncs escolta, fem una cosa, animem a la gent, Biomarató, busqueu l'app i comenceu a penjar fotografies a partir del dia 26 i fins al 29. Ho seguirem recordant. Jaume Piera, moltes gràcies, investigador.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure. Andrea Coma Posada, fundadora d'Anèlides, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ànim.
Bona tarda.
Hem d'arribar a les 15.000. En Jaume deia 10.000. Jo crec que arribarem a les 15.000. Vinga, objectiu. Posem-nos.
2.000 de Biomarató Marina.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana... Tu, què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
No penso tornar a veure mai més. I així quan siguem vells recordarem el dia d'avui com la meva última ressaca. No penso tornar mai més a aquell bar on sembla que la festa no s'acaba fins que l'idiota que escolteu ja no recorda el que buscava.
T'ho juro com ja som, millor t'ho juro per la lluna. Encara no he begut ni gota i ja són dos.
Dos quarts de set.
Arribem a port.
Qui s'està posant una mica gris al dia? Bueno, gris el portem tot el dia. El que passa que ara se'n va el sol i això dels núvols es veu una miqueta més. Fa una miqueta de ventet. Judit, quin temps teniu per aquí les Terres de l'Ebre ara?
Nosaltres sol. Sol, sempre, eh? Sol. Sí.
Home, sempre, sí, sempre, sí. No. Sí?
Quasi sempre. Tenim molt bona temperatura aquí baix.
No, no, això sí, això segur. Sí. Aquí s'està, jo crec que és el millor, el lloc on s'està millor. Ara tindrem els de l'Empordà emprenyats. No, oh, no, aquí també estem molt bé. Sí,
no, s'està molt bé, però la humitat malament a l'estiu.
Sí, això sí que
tenim tramuntana.
Aquí, ja, això, jo, per això t'ho deia, Cristina, que és a dir, els paisatges, els de les Terres de l'Ebre també, eh? Però els paisatges són paradisíacs, però el vent aquest, al final, els que no estem acostumats ens acaba treballant, saps el que vull dir? I en canvi...
No, si lo de tocats per la tramuntana, ja et dic jo que va de debò.
I tant, i tant. Això sí, temperatures com les de les Terres de l'Ebre enlloc, eh? Jo sóc molt d'anar cap a baix, eh? I també et diria que a València millor que les Terres de l'Ebre. I a Cádiz millor que...
Això mai.
Que a València, saps? Què diu en Gaspar? Aviam, avui tenim en Gaspar, no, Judit?
Sí, tenim aquí els estudis de Ràdio Delta. Un dilluns més a Gaspar Franc, pescador des de fa més de 20 anys. Gaspar, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda. Doncs pues mira, aquí al pie del canyón, com sempre.
Com els bons, com els bons. Ja ho pots ben dir. Ja ho pots ben dir. Escolta'm, jo sóc molt de calor, ja t'ho dic ara. Jo, quan més al sud, més feliç. Ja t'ho dic també.
Sí, home, a veure, jo no. La calor no la suporto.
No, eh?
No la puc suportar. El meu tipus de sang, la sang que tinc jo, que tinc sang de mariner de tota la vida, no suporta aquesta caldina.
Però escolta'm una cosa. Mira, ara que ho dius, però tu, mes d'agost o mes de juliol, fins i tot algun mes de setembre, fotut allà dins, allò anar pescant, que no teniu un ombra, més que la caseta i el tal, deu ser fotut, eh? Per molta mar i molta brisa i molta mandanga, el sol et cau a plom.
Escolta, et vaig dir una cosa, eh? Fa més calor dins a la mar...
Per això.
...que quan arribes a terra, eh? Hòstia, vull dir, aquí l'únic que mos cau malament, que mos va malament, és la humitat. Quan arribes a dins el riu... Ja tens la humitat de l'aigua dolça, que és el que fa la gelor, i és el que fa la humitat, la calor també. Fa gelor a l'hivern,
sí?
I calor, molta calor a l'estiu, que sues de no res, ja estàs suat. És el problema que tenim aquí.
Ja,
és això.
Jo per això t'ho deia, perquè també a alta mar, quan a alta mar ni que estiguis res, dues milles endins, el sol cau a plom, tu, i a l'estiu allò pica que no... Pica que no vegis, vull dir que no deu ser fàcil.
No, no és fàcil, no. Portem un toldo,
sí?
Portem des de la proa a la popa, portem un toldo, i a vegades, però bueno, està dalt que no li pega el sol, que agafes el rogle de la sombra, diem-li, pues vas bé, però quan agafes el puesto del sol, pues bueno, te cremes, eh? I no pots anar sense roba, vull dir, tens que portar roba, que si no arribes que sembles una hamburguesa en terra.
Mira, ara que deies això, mira, ara m'hi has fet pensar, un dia farem venir un metge i parlarem de les malalties lligades a les professions de mar, no? Perquè em consta que vosaltres, bueno, amb això de la pell i tal, heu d'anar molt en compte i, no, i tenir molta cura, a la gent que us heu passat molta vida al mar.
Sí, jo tinc un... He anat... M'he sotent unes platges a la pell... I he anat moltes vegades al metge i m'ha dit que jo tinc la pell molt fineta i que no me l'he cuidat, perquè el que em va dir un metge una vegada, ja te parlo d'anys, me va dir que de matí, abans de marxar a la mar, me tenia que ficar una pomada per la pell, per la cara, pels braços. Jo dic, escolta, dic, jo a les 3 del matí que m'aixeco per anar a pescar m'he de ficar la pomadeta. Dic, tira, home, tira. I ara sí que és veritat que bueno, un copet de no res que em faig, pues me surt un blau enorme. Però bueno, què han de fer?
Bueno, però també ja et diré que el sol que hi ha ara no és el sol que hi havia abans. No em preguntis per què i ningú m'ho sap dir. Però ara crema molt més.
Sí. Jo miro los científics estos que surten per la televisió, que si hi ha un forat, que si no sé què, que no ho entenc, ni ho vull entendre tampoc. Però el que tenim, sí, clar, i sempre arribarem al mateix puesto, que nosaltres, la mà humana, som capaços de carregar-nos tot el món sencer, en tota classe de temes. Tant m'hi fot a nivell polític, com a nivell de contaminació, com en tots els aspectes. Vull dir, és així. Jo ho veig així, vaja, no... Sí. Déu que em perdone, però ho veig així. Temes de contaminació és exagerat, sí. És exagerat. I tot això pues, porta pues, lo que porta, que si els avions, que si les nuclears, que si les fums, que si no sé què, i tot això pues, porta... Pues... Vaig veure un reportatge que un simple desvio de l'aigua, tu fas un canal nou o desvies un riu, això no és bo. Imagina't, a partir d'aquí tot el que fem...
Ja. No, a més, la mania que tenim d'intercedir en la natura, eh? És a dir, mira, això que tu has dit tu, desviar rius, desviar rieres per posar-hi urbanitzacions, per posar-hi cases. Ara hem tingut tota aquesta història del Doctor Music, que si no el deixen posar ja a Escalarre perquè era una zona inundable i llavors o sigui, se l'han d'endur. Si comencéssim a mirar a les zones de costa, on està construït a zones inundables, hauríem de tirar a terra pobles sencers. Pobles sencers?
Sí. És cert. Això és el mateix que la regressió del Delta i tot això. Però, bueno, estos reportatges que ens ensenyen per la televisió, que es fonen els glacials i tot això, però, bueno, algo deu tindre de realitat, no vull dir que sigui un 100%, però algo de realitat deu tindre, i que puja el nivell de la mar, i que el delta arribarà un moment que desapareixerà, i tot això. Però, bueno, algo ve això, algo ve, vull dir, hi ha algo de realitat aquí. I el que hauríem de fer, pues, bueno, pues, és començar, si ja hem començat, el tema l'hem començat molt bé, però veurem a on arriba. Sempre comencen pel de baix, anem a dir, no?
Sí.
A veure si és veritat que va avant la cosa.
Aquesta tarda hem parlat amb la Judit fa una estona de la pesca en pantena, aquí a la zona del Delta de l'Ebre, i m'ha fet molta gràcia perquè explicaven que, bueno, que ells van ser la primera cofradia com a tal i tal, van veure reduir el nombre de pescadors en pantena i que, bueno, eren 50 i ara només en queden 11 i tal. I m'ho estava explicant i pensava, hòstia, és que aquesta gent ha estat primer en moltes coses, no? Fins i tot també en la reducció de pescadors, no? Que s'ha fet al mar, l'estem fent ara, i ells porten molts anys fent-la, no? Sembla que tota la pesca ha d'acabar passant pel mateix joc, la reducció i la simplificació de pescadors.
Claro. Si anem a analitzar, abans pescava molta gent, però pescàvem en arts molt més simples, no pescàvem en els arts que hi ha avui en dia, i avui, en un art, és un exemple que vaig a ficar-te, eh? Agafes 10 peixos,
sí?
I abans n'agafaves un, per dir alguna cosa, m'entens? Aquí vaig s'estilava molt la gent gran, els avis, pues, pescant la reixaga. La reixaga és un tipus de forca en pues més petites, saps?
Sí.
I en un pal, i llançaven allò i agafaven el peix llançant la forca aquesta. Vull dir, avui te veuen en això i dius, bueno, este està boig, este està petat, este em va en la forca aquesta a pescar. Vull dir, sí, els arts que hi ha avui, en parlem l'altre dia, les barques de ras, agafen molt de peix, els tresmalls no són com abans, que abans era un fil molt, molt gros, el peix no és tonto, el peix ve al fil, no pegava tant, avui és un fil més petit, és un fil molt finet, hi ha molt d'arts, moltes classes de molts de tipus de fils per a pescar, i la pesca se multiplica, se multiplica, 10 vegades més, vull dir, és molt més fàcil.
Deixa'm parlar d'un art de pesca. De fet, va, presento l'altre convidat que tenim avui als estudis. De fet, el tenim a l'Empordà. Cristina, amb qui parlem avui?
Doncs mira, parlem amb en Rafael Guillot, que ell és nansaire i també provinent de família de pescadors. Doncs... Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, bona Rafael? Tarda, Rafael.
Què tal? Bona tarda.
Escolta'm una cosa, ara que parlava en Gaspar de la pesca i els arts de pesca, això de les nanses també ha anat a més, això o no?
Bueno, això pràcticament ha passat a la història. les nanses, tal com se feien servir anys enrere, ara ha desaparegut totalment, perquè les nanses que es feien servir eren nanses que es feien en jonc, canya i brot d'olivera, normalment. I, en canvi, ara les poques nanses que es fan, doncs es fan amb una estructura de ferro i una tela de plàstic.
És a dir,
o sigui, que aquella artesania tan bonica de les nanses s'ha perdut, està pràcticament desapareixent.
I es pesca, és a dir, es pesca la mateixa quantitat amb aquestes nanses modernes o es pesca més?
Bueno, tampoc no en podem fer gaire cas del que es pesca i del que es pescava, perquè abans hi havia molt més peix a mar que no hi ha ara. Perquè tinguem en compte que si abans els pescadors haguessin tingut els ormejos i els aparells que tenen ara, el peix no els hagués capigut a dalt de la barca.
Ja t'entenc. Bueno, i ara no ens en quedaria cap ni un, si ho haguéssim tingut abans. És a dir, ens haguéssim...
Probablement.
Haguéssim...
Escolta, digues en compte... El meu pare sempre em deia, tu no ho veuràs, el teu nets no ho sé, però els fills del teu nets sí que poder dir, que diran que abans a mar hi havia uns animals que em deien peixos.
Apa.
Que això s'ha de tenir molt en compte.
Gaspar, tu també ets tan apocalíptic de Gaspar o no?
Sí, bueno, tant no, espero, no vull ser-ho, però està-me té raó, tal com anem té raó. Jo ja t'he dit abans que si abans haguéssim tingut els arts que tenim avui, potser sí que d'això. Però bueno, tenim tres vegades més mar que terra, vale? Que esperem de que això es vagi regulant i es vagi controlant una mica i ens vagin ficant límits, i tot això. I les nanses que dius, Rafael, pues sí, té raó, jo les he conegut, nanses de mimbre, fem l'engullidor, que esperin entre el peix, i bueno, sí, és cert. I avui, pues, bueno, pues, varilla de ferro, soldador, la tela que tu vulgues i brides i en no res pues fas material de pesca.
Sí. Us haig de dir que els ormejos de pesca, els tradicionals, els de tota la vida, són visualment molt macos. És a dir, són estèticament... A mi personalment m'agraden molt. I és cert que conforme va passant el temps cada vegada tenen menys gràcia, no? És a dir, aquestes nanses o fins i tot una mena, com una mena de paneres que es feia servir per separar peix, tot això s'està perdent, no queda pràcticament res, no?, de tot això. Gaspar?
Bueno, és que Rafael, això, no? això era molt bonic, però això és artesania. I ara avui dia fer una nansa per fer una panera d'aquesta si estava molt de rato. Ara avui dia, com molt bé ha dit aquest senyor, aquest home, amb un soldador, quatre varilles, em fas molta via de fer una nansa. Les paneres, aquelles paneres de vim,
sí,
de brot d'olivera, que eren tan boniques, que encara hi ha cases que els tenen per adorno, ara avui dia que es fan servir paneres de plàstic i a fuita corrent i ràpid. I les caixes dels pescadors abans eren totes de fusta, ara encara se'n fan servir de fusta, però ja es fa servir molt per expandir el pan.
És veritat, ara...
El temps ha evolucionat, el temps ha canviat.
Sí, no. Bueno, però potser això també explica, Gaspar, per què desapareix el peix, és a dir, abans un nansaire trigava vés a saber quant de temps en fer una nansa i ara pràcticament en un o dos dies en tens una de feta, vull dir, això, clar, també multiplica la pressió sobre el recurs, no?
Exacte. Jo vaig dir una cosa. Jo vaig viure pues, aquells 9 anys o 10 pescant, simplement pescant la canya al llobarro, ¿vale? I quan vaig a començar a pescar, pescava en un fil, pues bueno, pues, jo què sé, és un fil que avui lo fiques a la canya i diuen, tu estàs boig, tu què vas a fer, una cometa aquí o què? Perquè era un fil molt gros. I el peix, i el tap, lo suro, era un tap de botella, diu, així de clar. I un ham que, bueno, allí cabia, jo què sé. I pescava, i agafava peix. I a poc a poc, nosaltres hem anat ensenyant el peix, perquè el peix no és tonto, tampoc. Què vull dir això? Que avui necessito una canya de 8 metres de llarga, de la puntera semidura, del suro que tingui un centímetre, no més gros, l'ham té que ser molt petit, el fil molt primet, perquè el peix no ho vegi, però... Saps el que vull dir?
Sí.
És més d'això, més delicat la cosa. Però el que és art de pesca professional, no hi ha... El peix aquí el veig molt acorralat. Eh? Però si anem a fer... Tu imagina't un bol de sardina, això que tanquen una mola de sardina i tanquen per baix i pugen aquelles bossades de sardina o tot això. És que és impossible, no és una pesca d'oportunitat.
Ja.
Això és com anar a caçar el ciervo, de dir, pues bueno, vinga, va, mira, allí el tens. Tens un visó en una creu, la punta d'allí, pim, pa. Això no té cap gràcia.
Va.
Les coses així són coses... com diria jo, massa fàcils. Les coses estan de costar una mica. Què és el que passava abans? Costava molt. Aquí al poble nostre trencàvem el gel dins a les lagunes per agafar el peix. Trencant el gel i el peix l'agafaves en les mans, el peix gelat.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Ara no, ara és pesca indiscriminada. Ara és...
Ara sí. Ara és total. En lo rall, tenim un arc que es diu lo rall, no sé si l'heu vist mai,
sí.
És una cosa que es llança així, però molt bé. Pues això també s'acaba. Per què? Perquè està prohibit. Bueno, no, jo el que no vull que es pergui la tradició d'estos temes. Clar. Lo rall és molt bonic, però claro, si jo tinc un fill i me l'emporto a tirar el rall en 10 o 12 anys, i si li deixo el rall, l'agafa la policia, el denuncia i tal i qual, doncs ja se perd la tradició.
Clar.
I després que els jovens d'avui tampoc no...
No estan per l'estat.
Els jovens d'avui no estan per aquesta labor, no.
Rafel, què en penses tu d'això?
Bueno, jo penso que aquest programa té tota la raó. Té tota la raó que el peix, abans, amb una canya que anaves a buscar un canyer, i amb un tap, que era un tap d'ampolla, i un tall de nilon, i abans del nilon un tall de pèl de cuca, que dèiem, fèiem un aparell per pescar. Muntàvem una canya, o gorníem, que dèiem nosaltres, una canya per anar a pescar. I pescàvem. Ara avui portes unes canyes que són de fibra sintètica, amb una puntera, com diu aquest bon home, molt fina, amb un nilon molt fi i molt fort, amb un ham molt petit, i portes per escar, portaràs cuc per escar, que abans que escaves amb una pada, amb un cargol que trobaves a mar, amb un tall de patellida, amb un muscle, en qualsevol cosa pescaves. I avui dia has d'anar molt ben equipat per pescar alguna cosa, i tot i així hi ha molt poc peix a mar. I el camí que anem, cada dia n'hi haurà menys.
Però escolteu una cosa, ara que dieu això, d'acord, però, per exemple, l'altre dia que, bueno, des d'Europa s'ha dit que l'arrastre, que ha de deixar de pescar tanta quantitat, i el sector es queixa. És a dir, això que dieu vosaltres, i que segur que és així, o que probablement és així, que hi ha gent que ho posa en dubte, hi ha gent que diu que és que només es compta en funció de les captures dels pescadors, no del peix real. Però es posen limitacions a la pesca i el sector diu no, és que ens estan matant. A mi això em genera dubte, em neguitejo una mica.
Gaspar, per tu o per mi?
jo, si vols que ho deixi clar, que em sembla que aquest tema ja l'hem tocat,
sí.
Tornem a la pel·lícula. És... Qualitat i no quantitat. Qualitat i no quantitat. Què vull dir en això? Que en 10 quilos de peix has de guanyar la mateixa quantitat que en 100 quilos de peix. I si tirem enrere, això, on farem cap? Farem cap al consumidor, el primer pas. I al grossista, el segon pas. Si a mi ve un grossista i em diu, Gaspar, este peix a tant... A euro, pues si vull fer 100 euros, l'hauré de fer 100 quilos. Si em diu a 2 euros, pues ja sé que en 5 quilos ja guanyaré 100 euros. Vull dir, tot este joc és este. No hi ha res més aquí, ja. Si a mi m'obliguen a treballar més hores, m'obliguen a treballar en malles no adequades, que agafo peix petit, pues és que sóc obligat. M'obliguen a fer quilos. Per què? Perquè el que és el peix bo, ara per Setmana Santa,
sí,
que la gent no menja carn, que menja peix, se paga més el peix que durant tot l'any. Pues home, ni tanto ni tampoco. Han d'anar acostumant-nos a saber que han de fer qualitat de peix. La malla ben grossa, que el petit marxi, només agafem el gros, i peix de qualitat. De qualitat. Sí que arribarà un senyor al mercat i dirà quan val este llenguado? Pues mira, este llenguado val tant. Ostres, és car, però molt bo i molt bonic. Uh-huh. I ja està. És lo que veig jo, l'única solució que li veig és esta.
Posar en valor el peix nostre, posar en valor el que pesquem, aquí.
Exacte, sí, això és.
Vinga,
això.
Rafael, va, fot-li.
Bé, Gaspar, tens raó. Ja t'adavanto jo que tens raó. Tens raó amb això del peix, el peix gros i el peix petit. Anys enrere, el peix, les barques, les trenyines, per exemple, portaven un tipus de malla. Ara, avui dia, porten una malla molt més petita. El peix que es agafa avui dia, antigament no es agafava perquè passava per malla. Això, d'acord que el peix, hi ha una mida, que m'assembla que la mida és quasi un paquet de tabac, la mida del peix, del peix blau, sí. La mida és un paquet de tabac, això està molt bé. Ara bé, aquí agafen molt de peix petit. I si la sardina és massa petita, s'ha de llançar. I es llença peix mort. De peix se'n mata molt. T'estic parlant de la sardina i la malla grossa i malla petita. La malla, tens raó quan dius que hauria de ser més grossa, hauria de ser la malla que hi havia abans. A part d'això, si parlem de l'arrastre del peix que ven en llença tant o més del que ven. Perquè hi ha molt de peix petit que agafa l'arrastre, perquè també tenen una malla molt petita, aquest peix petit es mort a dintre l'arrastre, es mort a dintre el cop de l'art.
Sí.
Es mort allà dintre rodant. Aquest peix, quan el puja a dalt, com que aquest peix és massa petit, aquest peix no es pot vendre. Aquest peix s'ha de llençar. I es llença molt de peix petit, que amb una malla més grossa no es llençaria. A part d'això, també hem de tenir en compte que si parlem del pescador, també hem de parlar del client. Avui dia, el client, quan va amb una peixateria, vol peix de qualitat i vol peix que no tingui espina.
Sí, és
jo, que a mi que m'agrada el peix d'espina, m'agrada el besuc, m'agrada el pagell, m'agrada la mabre, m'agrada un sarg, m'agraden aquests peixos, són el peix que havia menjat tota la vida. Jo aquest peix haig de triar l'espina. Però quan vaig a la peixateria i veig aquelles bones senyores que es fan filetejar el peix de la manera que se'l fan filetejar i que llencen la meitat del peix amb el cap i l'espina, que allò si ho guardessin, si ho fessin a casa seu, amb allò podrien fer un brou que després per fer un arròs o per fer qualsevol plat seria boníssim. El peix d'espina no té preu. És barato. Es paga molt barat. I el peix, el pescador, com molt bé diu en Gaspar, ell té de fer peix, té de pescar peix bo. Sí, esclar, és veritat, perquè el peix d'espina, aquest peix no es considera peix bo, aquest peix no es vol. La gent què vol? Vol llengado, vol sèpia, vol un rom, vol lluç, vol peix d'aquest. Però a una persona li dius un sarg, un petard, una mostela, un serrà, una guiua o girovia, no sé com en diuen ara per anar cap al sud, no sé com en diuen, aquests peixos, les senyores no els volen. És peix d'espina. Només volen peix sense espina. Ja. I això ens hem d'acostumar com estem acostumats la gent gran, a menjar tota classe de peix. No n'hi ha prou que es pesquin 50 quilos de peix i d'aquests 50 se n'aprofitin 10 o 15 i els altres es tinguin de llançar perquè és un peix ordinari o perquè és un peix petit. Això no pot ser.
Jo estic plenament d'acord, Gaspar.
Sí, t'explico. Nosaltres, jo em dedico la barqueta meva, ens dediquem al tresmall i al marisc, i el polp, i això. Nosaltres, el polp de menys de quilo va a l'aigua. Simplement agafem els polps de quilo cap avant. Bueno, tenim una normativa que la trobo estupenda, la trobo molt bé, perquè això és el pa nostre. Vale. A partir d'aquí, correcte. Jo l'agafo en el caduc, en la pesca tradicional, perquè nosaltres aquí al Delta fem pesca tradicional, el que és la cofradia de Sant Joan, d'aquí, nostra. Del Tebre. Però, claro, allà on és, canviem de tema. Anem a l'arrast. El pop de menys de quilo que fa cap dins al bou, dins a la bossa, este fa cap a la llotja. Allà on és, quina classe de normativa tenim?
Ja.
Mos van fer una veda de caduc. Dic, escolteu, veda de caduc? No ho he sentit mai en la vida, això. Se farà una veda d'una espècie, no d'un art. Claro, si fa la veda d'una espècie, quan jo faig veda de caduc, les barques d'arrast continuen treballant. Llavors, què faran quan arribaran a allotjar en el pop? Ho enteneu? Són normatives una mica que sempre n'han parlat de politiqueo i de vinga i dalle.
Ja.
Quan se fa una veda d'una espècie, se fa una veda i punto. I ningú pot agafar aquesta espècie. Fica't un art en una malla clara que passi el pop de menys de quilo. A mi què m'expliques? Jo llanço l'aigua, que és la meva obligació.
Sí, sí.
Punto.
Bueno, ara
veurem... Em sembla molt bé.
Sí, sí.
Ah, em sembla perfecte, clar. El que dius, Gaspar.
No.
Em sembla perfecte.
Clar. Ara veureu com... I l'altre dia ho llegíem, està l'ànim de posar càmeres als barcos, als vaixells, per això dels descartes. Perquè, clar, ara ningú pot fer descartes, però tampoc ningú controla si se'n fa o no se'n fa. I com que volen controlar-ho, volen posar càmeres per saber realment com es treballa. I controlar-ho des de Brussel·les, que té nassos al... Perdoneu, té nassos al tema. Jo estic com una mica despreparat per això. Si us haig de ser sincer, és com partir de la base que el pescador és un mangui. De sortida, ja. Saps el que vull dir?
Que bo.
No ho sé.
Escolta,
digues.
A mi, jo em vaig dir una cosa. A mi em veu una ficar-me una càmera a bordo.
Sí.
I no vull dir res del que li podrà passar, m'entens?
No li queda
ara,
mal. Digues.
Exacte, no li queda mal per a córrer, per dalt de l'aigua, igual que el nostre senyor. A veure...
I pot veure un accident i pot caure a l'aigua, mira.
Exacte. I la càmera al darrere, em sembla.
Exacte.
No, la càmera vull dir que és un accident.
Jo pensava que deies el que la posa. Escolteu.
No, la càmera, per un accident pot caure a mar.
Sé que Gaspar vol dir alguna cosa, però us haig de deixar aquí, perquè ens queden 3 minuts, per tant, us haig d'acomiadar. Rafel, moltíssimes gràcies, Nansaires. Gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi bé.
Vinga,
vale,
gràcies.
Vale,
Gaspar, fins la propera. Adeu, gràcies,
adeu,
també.
Vale. Vinga, adéu.
A reveure, fins demà.
El Far, el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena dormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit, avui ben sala, m'encanta el teu vestit. I va arribant tota la colla, quan sona taula, trec el sopar. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi, qui vol cafè, hi ha gintònics també, i juguem a aquelles nits d'estiu, no parleu tan fort que la nena dorm. I l'Héctor diu, jo mai he desitjat fer un petó a la Judit, i afegeix, jo mai he desitjat que deixés el seu marit. Tothom em mira i ningú veu. I aquell d'art emmetzinat, se m'ha clavat el cor i ho reconec, i faig un glob. I veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got. Em mira i diu, jo mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. Jo mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella veu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.